Al migdia, al Mirall, COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Comencem el programa avui felicitant el cardenal Joan Josep Omella per la seva elecció aquest dimarts passat com a nou president de la Conferència Episcopal Espanyola. L'arcabisbe de Barcelona ocuparà el càrrec els propers 4 anys en el marc d'aquesta 115a Assemblea Plenària que s'acaba tot just avui a Madrid. S'han renovat també molts altres càrrecs, per exemple, el dels membres de la Comissió Executiva, de la qual passa a formar part, per cert, un altre bisbe de Catalunya, el de Terrassa, Josep Àngel Saiz. També s'han elegit els presidents de totes les comissions. En definitiva, s'han renovat totes les responsabilitats en forma d'alts càrrecs, excepte el de secretari general, que es renova cada 5 anys i, per tant, encara tindrà en Luis Argüello el seu màxim responsable. Felicitats, senyor cardenal Omella, i felicitats també, monsenyor Josep Àngel Saiz, per aquests nomenaments, i esperem que entre tots, amb aquest esperit de sinodalitat, l'Església que fa camí a Espanya, i particularment de cara al que fem nosaltres cada setmana, la de Catalunya, pugui continuar amb aquest esforç de comunió que necessitem tant ara que a la nostra Catalunya diversa i a l'Espanya també molt plural necessitem com a cristians, no pas per imposar unes idees, unes normes o una fe, sinó per ser testimonis del Crist en qui creiem. Avui tindrem una taula especial en què recordarem el que ha estat la notícia de la setmana, aquesta elecció de Joan Josep Omella com a president de la Conferència Episcopal Espanyola, però també comentarem el que ha estat el Congrés de Laics, celebrat ara fa uns dies a Madrid, però no tant el que ha estat el contingut del Congrés, sinó el que vindrà a partir d'ara, que és, sens dubte, el més important. També coneixerem la passió de Llinars del Vallès, una de les representacions teatrals ja molt tradicionals, molt consolidades a Catalunya, que se'ns ofereixen aquests dies. És una forma d'observar com a espectadors de teatre el que és una història que se'ns explica, però sobretot des de la fe, és també endinsar-se en el misteri de la vida, la mort i la resurrecció de Crist. I avui, abans de la història que ens explica cada setmana el franciscà Luis Esteban Larra, també excepcionalment ens acompanya aquí a la taula i li ho agraïm molt. Això és el que us proposem amb aquesta mateixa història, La vida possible, i el nostre tema de música d'inspiració cristiana. Fins que siguin gairebé les 2, aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions del Cito Ramírez avui a les vies de so, de la Montse Roseta a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. I comencem parlant-vos del cardenal Joan Josep Omella, l'arcabisbe de Barcelona, després de ser elegit president de l'Episcopat Espanyol, deia dimarts passat mateix que vol practicar la prudència i la connexió afectuosa amb les realitats del nostre temps. El cardenal Omella s'ha mostrat disposat a ajudar les institucions de l'Estat des d'un esperit de diàleg. Davant la possibilitat que el govern espanyol plantegi que els edificis de l'Església paguin impostos com ara l'IBI, el nou president de l'Episcopat Espanyol ha demanat igualtat alhora que s'ha mostrat obert a parlar-ne.
Privilegios no queremos, pero sí queremos que se nos trate con esa dignidad y ese respeto, como se trata a todas las instituciones. Yo creo que eso es lo loable y lo deseable.
El cardenal Joan Josep Omella va admetre que hi ha diverses sensibilitats dins la conferència episcopal, però va negar que hi hagi enfrontament entre dos sectors. Omella va ser elegit president de la conferència episcopal amb 55 vots en segona ronda, davant dels 29 que va obtenir el que és arcabisbe d'Oviedo, Jesús Sanz Montes. L'arcabisbe de Barcelona va comentar que l'Església seguirà les indicacions de les autoritats sanitàries contra el coronavirus, però va demanar que no es magnifiqui la situació. I en aquesta compareixença, l'arcabisbe de Barcelona i nou president de l'Episcopat Espanyol va explicar que s'està preparant un nou pla pastoral per a les diòcesis espanyoles de manera conjunta. Projecte per donar resposta va afegir a la societat d'avui amb nous llenguatges en una Església en sortida. El pla s'aprovarà d'aquí a uns mesos. I ara sí, obrim la nostra taula després d'aquest obligat preludi per l'actualitat que mana. Saludem Anna Maria Almuni, directora de la delegació director de la Secretaria d'Apostolat Seglar i delegada d'Acompanyament i Formació del Laicat. Ara ho hem dit bé. Bona tarda.
Molt ben dit.
I molt contenta del Congrés, oi?
Molt contents estem del Congrés. Jo crec que és per donar-ne gràcies. Ha estat una experiència, ha estat un esdeveniment eclesial.
I tant. Saludem també Reyes Barragán, directora del grup de Till Tall i de la Passió de Llinars del Vallès. Bona tarda, també.
Hola, bona tarda.
I saludem avui, ens acompanya abans d'explicar-nos la història de cada setmana el franciscà Luis Esteban Larra, periodista, també home lligat a aquesta casa, a la cadena COPE, des de fa molts anys, on havia fet programes. El Espejo de la Vida Religiosa i El Espejo a Madrid. Bona tarda, també.
Bona tarda, Ignasi. Gràcies.
Això no ho recordem quan ens explica la vida possible cada setmana, perquè s'ha d'anar ràpid.
Bueno, al començament, sí,
el primer
programa,
fer,
sí, però
ja me'n recordo.
Ja, no s'ha de recordar cada dia.
Molt bé, i tant que sí. Bé, doncs, primer de tot, del cardenal Omella. Vostès, sobretot els que ja el coneixen més, Anna Maria Almuni i Luis Esteban Larra, què destacarien d'ell? Com han viscut aquesta notícia de la seva elecció com a president de l'Episcopat? Anna Maria, si vol.
Jo crec que ha estat una situació que potser sonava, però que la gent ho ha rebut com a un regal, no? Perquè creiem que el tarannà de... Ahir parlant amb algunes persones de la diòcesi, el tarannà del senyor cardenal és un tarannà de concòrdia, és un tarannà de... que facilita moltes coses. I bé, jo crec, he parlat amb gent que ha estat al Congrés, jo crec que, a més, això ens implica a nosaltres. És a dir, ara es tracta de que tothom faci el possible per donar un cop de mà.
I tant.
Ell tindrà molta més feina.
Aclarim una cosa important, i és que el càrrec de president de la Conferència Episcopal Espanyola és un càrrec de coordinació, sí, de presidir reunions, però no és un rang jeràrquic, no li canvia la situació. Algú em preguntava l'altre dia, i qui posaran ara d'arcabisbe de Barcelona? Doncs no, continua ell, perquè l'arcabisbe de Barcelona és la missió principal d'un pastor. Oi?
Sí, sí, però ha de continuar realment, perquè sí, si ha d'estar a Madrid, és un lloc de treball, i està a Roma... La seva diòcesi és Barcelona, eh?
Sí, sí.
És un triangle complicat.
Això. Sí, sí.
I realment, jo crec que en aquest moment ell ho reconeix, que l'equip de bisbes, perquè podem parlar de comunitat i equip de bisbes...
Auxiliars.
Sí, ells tres. Es refereix a Barcelona, eh? Els tres. Toni Badell i Sergi Gordo, sí.
Sí. Se'n surten amb molta feina, se'n surten, treballen amb comunitat i amb equip... però em dóna la impressió que sobre el bisbe Sergi, sobre el bisbe Toni, recaurà
més feina.
Más de lo que...
Sí. Bueno, sí, sí. El bisbe Antoni Badell va ser un gran protagonista al Congrés de l'Aix.
Al Congrés de l'Aix,
no?
Per cert, sí, sí.
Antoni Badell és un gran comunicador.
Sí. I tant, el coneixem.
I va fer, realment, el Congrés ha trencat motllos. I ell va ajudar-hi.
Va ajudar-hi molt, sabem. També va fer una intervenció interessant Xavier Morlans, un dels homes de Pastoral, i a més, gran amic de les Reyes.
I també es va presentar un llibre de mossèn Salvador Pié.
Sí, és veritat.
Sí, que Barcelona va estar
molt ben representada.
Molt ben representada.
Per cert, i ara deixant de banda aquesta notícia que hem celebrat i hem compartit, evidentment d'opinions dins l'Església hi ha moltes, com ara les reserves pel que vostès diuen, no? Que se li gira molta feina. Però bé, el treball en equip jo crec que permet mantenir les responsabilitats.
El treball en equip el tenen en marxa.
Sí, sí. I també a Madrid segur que el tindran, també.
Segurament, però aquí a Barcelona el tenen en marxa i això dona tranquil·litat.
I tant, i tant. Recordem que el president de la Conferència Episcopal Espanyola, ho hem de dir, en aquesta casa encara més, és sempre un bisbe d'una diòcesi, un ordinari d'una diòcesi. Per tant, sempre, sigui el de Barcelona, el de Madrid o el d'Oviedo, ha de compaginar la seva principal missió amb l'altra.
Aquesta és una diòcesi gran, eh?
Sí, la nostra és gran, certament, com la de Madrid o la d'altres llocs, sí. Bé, en tot cas, no li obliga a anar ni tan sols cada setmana a Madrid, haurà d'anar amb certa freqüència, això sí, em sembla que cada dues setmanes, més o menys, i potser cada setmana un dia, però vaja, sí. I recordem que això que deia de Roma, Anna Maria Almuni, és perquè és membre, el cardenal Omella, de la Congregació dels Bisbes, entre altres coses, que és una congregació important amb reunions també molt freqüents. Bé, doncs, del Congrés, què passa a partir d'ara, Anna Maria Almuni? Això és el que ens interessa avui, sobretot.
El Congrés ha estat un esdeveniment. Jo crec que, més enllà dels continguts, el Congrés ha estat una experiència de les 2.200 persones que l'hem viscut. I ha deixat portes obertes quan parlem d'església en sortida, quan parlem de sinodalitat, quan parlem de discerniment, quan parlem de procés, això ho hem viscut. Per tant, què deixo obert? Deixo obert, de cara en endavant, a les nostres mans, si això ho aparquem o ho recollim, recollim la pilota i treballem amb aquests elements. Per suposat, hi ha hagut quatre itineraris que s'han treballat, que són primer anunci, acompanyament, formació, presència en el món, que jo crec que han quedat com, de fons, línies que han d'estar presents en qualsevol tasca pastoral. El laicat, en el món de laicat, evidentment, en tota l'Església, però bueno, el Congrés de Laics, pues, més especialment el món de laicat. I, per altra banda, jo crec que hem fet experiència de sinodalitat en tot el procés. En el precongrés, en el congrés, i ara ens queda continuar amb aquesta línia i treballar junts entre les entitats, entre les parròquies, entre els moviments, no només laics, sinó tots, i això està a les nostres mans. Uh-huh. Una xarxa de poble de Déu que sigui forta i viva, no? Que ens faci, evidentment, amb els bisbes, evidentment, però que ens... És feina nostra, no esperem que ens diguin com ho hem de fer-ho.
Sí.
Posem-s'hi?
Sí, sens dubte.
No, jo he seguit el congrés pels mitjans de comunicació no vaig estar-hi, no?
Com a bon periodista.
Però, sí,
exacte.
Però sí, m'agradaria saber si sapigués si... Si hi ha una fulla, una hoja de ruta, no?, després del congrés, no?, perquè el congrés va ser un èxit, tothom ho diu.
Un èxit de llenguatge, però, un èxit de
sí,
canvi.
Però hi ha una hoja de ruta després del congrés, amb espais, coordinada,
diguéssim,
amb dates, amb... no sé.
En aquest moment encara no.
O a nivell diocesà...
A veure, en aquest moment encara no. El congrés es va treballar amb 160 grups, la gent es va dividir en 80 grups al matí i es va treballar. Això s'ha de recollir. Això, en aquella nit, de cara a la ponència final, es va recollir atrevessadament, però allò s'ha de recollir.
Jo he baixat totes les conferències, les tinc.
Sí, una cosa són les conferències, l'altra cosa és el treball de la gent. Sí. El treball de la gent, si es va treballar, és per recollir-ho. No és per... que bonic. Sinó és per recollir-ho. I això ho estem recollint. Jo estava a la Comissió de Continguts del Congreso i ho estem recollint. Estem treballant-ho. Aleshores, sí que hi ha unes línies una mica obertes per treballar, que són les que he dit, no? Un nou pla de laicat, un nou document, un nou, aquestes línies, aquests quatre itineraris quedin com a fons de pastoral. Bueno, per aquí hi ha línies. Però aquest congrés s'ha fet, al final era del pla pastoral de la Conferència Episcopal Espanyola. Recordem que aquest congrés l'ha convocat la conferència. Aleshores, aquest congrés, en aquest moment, s'ha presentat les conclusions i la gestió de la nova conferència episcopal haurà també de recollir-ho, perquè és de la conferència, aquest congrés. Mm-hmm. Això també vull recordar-ho.
Sí, s'ha donat el marge, i ho deia precisament el cardenal Omella l'altre dia, millor dit, que en un any estigui un nou pla pastoral en marxa, on també aquest apartat del laicat
sí.
sigui rellevant.
Sí que hi ha una cosa que s'ha dit molt. Marquem-nos un plaç de 2-3 anys per un nou congrés. Més senzill, menys apoteòsic, poder, però marquem-nos un plaç.
Perquè el foc no s'apagui.
Però que el foc no s'apagui. Ara, això sí, el més important, jo crec que la jugada base és que cada diòcesi veiem, i nosaltres en concret, pla pastoral, congreso, van en la mateixa dimensió, són fills de l'Evangelii Gaudium.
Precisament el pla pastoral diocesà era notícia diumenge passat a la Basílica de la Sagrada Família. Sabem que Ana Maria Olmoni hi era, un servidor també va poder gaudir-ne amb el testimoni del bisbe Juan José Aguirre de Bangassú de la República Centroafricana. Fantàstic.
Fantàstic.
Impressionant, oi?
Fantàstic, impressionant.
Doncs això també va ser un referent de treball laical, en aquest cas amb els joves, però amb obertura a tota la diòcesi.
Però amb moltíssima gent gran que es va afegir. Jo crec que...
Més de 2.000 persones allà i molts...
Sí, que a un acte de joves, si uneixi tanta gent adulta, a mi em sembla... Un pas.
És el seu terreny, oi? El laïcat de joves i no tan joves.
Sí, tots. Però que a l'eix de joves el generen els joves i la gent adulta ens hi unem.
Sí, sí.
No al revés.
Molt bé. Doncs fantàstic. Enhorabona, Anna Maria Almuni. Després comentarem molt breument alguns aspectes del que va dir el bisbe de Bengasú en l'espai final de notícies, però anem sense més preàmbuls a parlar de la passió de Llinars del Vallès, que aquest any, com sempre, els últims, té quatre representacions,
quatre,
oi?
Quatre representacions. Comencem, sí, el 28, fem 28-29 de març i 4 i 5 de dia. L'últim dia, nosaltres, és el diumenge de Rams.
Són, sí, representacions a les 5 de la tarda.
A les 5 de la tarda, al Teatre Auditori de Llinars del Vallès.
Bé, què és aquesta passió de Llinars del Vallès? Segurament molts dels que ens escolten en coneixen altres, potser alguns coneixen aquesta, o saben que és una obra de teatre, diguéssim, on es representa la vida, la mort i resurrecció de Crist.
A veure, tot i que és una passió que ja la fem des de l'any 2000, i podem pensar que està consolidada, cada any ens costa molt i venim aquí i parlem de la passió perquè la gent vingui a veure'ns. I què ofereix la passió de Llinars que és diferent de les altres? Que si vols després en parlem, que som una federació, que som moltes, sí, que estem fent pinya perquè se'ns conegui a totes. Doncs la passió de Llinars, clar, la història nosaltres no la podem canviar, perquè és la que és, però el que té de diferent la passió de Llinars és una cosa que connecta amb un punt que heu tocat abans, que és el concepte de primer anunci. Això ens ho insisteix molt el Xavier Morlans, que diu, heu aconseguit una cosa molt especial, que és que aquesta passió sigui, recordi un primer anunci, o perquè per molta gent sigui com un primer anunci, perquè és una passió molt simple, molt austera, i que està pensada perquè el públic se senti molt dintre de la història. Està pensada perquè tant creients com no creients puguin connectar. L'altre dia ho comentava amb un company, que un creient pot emocionar-se moltíssim amb el Pare Nostre, amb el moment de l'Eucaristia, i un no creient potser sent les benaurances per primera vegada i connecta amb això. I tothom pot connectar amb la història d'una injustícia, que en el fons és un drama universal, no? Un injust que el maten perquè fa nosa, no? I té aquesta novetat de primer anunci, de que per a molta gent moltes coses sonen com noves. Uh-huh. Perquè és una passió que està explicada de manera molt planera, és una passió austera, sempre dic, perquè tot el concepte de la dramatúrgia, tot el dispositiu escènic és molt simple, no hi ha decorat, només elements que surten. Els
sí,
actors estan...
Vestimenta, però...
Hi ha vestiment, sí, el vestuari sí, els actors estan... Però els actors estan molt despullats, eh? Despullats, uh-huh, en el sentit de soc jo amb el meu text, els meus sentiments, que els poso al servei del personatge, i en aquest sentit és molt sincera.
Bé, sinceritat, tranquil·litat, també complicitat amb el públic, oi? Hi ha alguns gestos de proximitat,
sí,
amb el públic.
Sí, tampoc no és que el públic el fem res,
no,
però
ja.
Sí que hi ha una manera de fer que fa que el públic se senti molt a dintre de la història. Sí,
la passió,
sí,
de Llinars...
No explico més perquè si no...
No, és clar.
Jo animo que la gent vingui,
que
i descobreixi
vingui, sí,
com aconseguim això. Mira, el mossèn Xavier Morlans deia... li vaig dir, regala'm una frase per posar-la, una frase teva, i em va dir, a la passió de Llinars Jesús se't desseu a la butaca del costat, i és una mica això.
Fantàstic, doncs, doncs això es tracta, primer anunci, dies 28 i 29 de març i dies 4 i 5 d'abril, el 5 d'abril és diumenge de Rams, però sempre a les 5 de la tarda al Teatre Municipal de Llinars,
al
Teatre Auditori. I llavors per treure localitats...
Per treure les entrades és mitjançant el web del teatre, que poses en el Google, poses teatreauditorillinars.cat i de seguida surt,
sí,
i arribes, i a l'Ajuntament, a la pàgina web de l'Ajuntament també pots arribar al web de venda d'entrades. I bé, el mateix dia, però jo aconsello a tothom que la compri abans, l'entrada.
Sí, molt bé. Fa uns 10 anys o una mica més, no?, que es fa aquesta passió de Llinars.
Mira, es va començar a fer l'any 2000. Sí que vam tenir 2 anys que no la vam poder fer, perquè, a veure, econòmicament és complicat, però des del 2009 que vam decidir que la faríem malgrat totes les dificultats.
Doncs això és...
I us asseguro que dificultats n'hi ha moltes. Però aquí estem.
Aquí estem. I federats,
sí,
tenim, a la Federació Catalana.
Sí, des de fa, nosaltres de fa 4 anys estem a la Federació Catalana de Passions, que ara mateix la formen 10 passions, i una federació el que és... El seu objectiu principal és donar suport i que totes podem hi hagi més difusió i se'ns conegui a totes. Tothom té al cap les grans, no? Olesa, Esparreguera, Cervera, però en som més. I les altres passions, les grans, són molt generoses de també ajudar-nos a la difusió de les altres petites.
Doncs molt bé, evidentment recomanem totes les passions. Si se'n pot veure més d'una, doncs millor.
Sí, jo sempre dic, les passions grans són un concepte de passió, la nostra és un altre concepte, les has de veure totes.
Doncs vine i ho veuràs els dies 28 i 29 de març, dissabte i diumenge, a les 5 de la tarda, 4 i 5 d'abril, també dissabte i diumenge de Rams, a les 5 de la tarda, al Teatre Auditori de Llinars del Vallès, a la web teatreauditorillinars.cat es troba tota la informació per treure localitats on anti abans també,
sí.
Oi? Gràcies, Reyes Barragán, directora de la Passió de Llinars del Vallès, un plaer. L'han escoltada ara en aquests moments molt atentament tant Luis Esteban Larra, gràcies també.
Jo crec, sí, gràcies a tu.
I Anna Maria Almuní, delegada d'acompanyament i formació de l'AICAT de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Adéu-siau a totes tres, a tots tres, i bon dia de la dona.
Gràcies.
Per cert, una passió molt femenina, que això no ho he dit.
Doncs molt bé.
De les protagonistes.
També, un altre incentiu, una altra il·lícia.
La Magdalena està portada.
La Magdalena és portada i és una de les... Junt amb Jesús, personatge principal.
Adéu-siau, bona tarda a tots tres.
Gràcies.
Moltes gràcies.
I tenim ja a punt el franciscà Luis Esteban Larra per explicar-nos la història de la setmana, endinsant-nos ja en el mes de març.
Luis Esteban Larra ens fa la vida possible.
La setmana passada ens varen referir als beneficis del dejuni intermitent i parlàvem de com el dejuni pot allargar la vida. Avui toca parlar d'aquells que dejunen obligatòriament, senzillament i cruelment perquè passen gana. Les dades són esgarrifoses. Els punts crítics de la fam, com els defineix el Programa Mundial d'Aliments de les Nacions Unides, afecten 15 països, la majoria africans, condemnats a patir greus crisis alimentàries per l'impacte de la sequera i la persistència de conflictes locals o de guerres enquistades. Un informe ha donat la veu d'alarma davant aquestes crisis alimentàries que requereixen una resposta urgent per part de la comunitat internacional. L'alerta i l'emergència per la fam està accelerant fins a límits impensables l'increment de la inseguretat alimentària, que arribaria a més de 800 milions de persones. No fa gaire es parlava dels objectius de desenvolupament del mil·lenni, 8 propòsits de desenvolupament humà fixats l'any 2000 i que els països membres de les Nacions Unides van acordar assolir el 2015. Com que, malauradament, no es van assolir, ara els organismes internacionals han canviat la nomenclatura i es refereixen als objectius de desenvolupament sostenible de cara a l'any 2030. Però el repte continua sent la fam zero, un desafiament que neix hipotecat si tenim en compte el mapa actual de la fam al món. El fet que les històries de la fam es repeteixin en l'era de la intel·ligència artificial clama al cel i a la consciència humana.
És segon diumenge de Quaresma, demà passat, i és per això que el relat de la transfiguració, en aquest cas de l'Evangeli de Mateu, ens interpel·la i ens anima a viure la nostra fe en el nostre entorn. Sentim el tema La transfiguració del mexicà Edgar Larrea.
Oraba en el monte cuando se transfiguró. Su ropa fulguró con blanca luz. Elías y Moisés aparecieron para hablar de su partida de este mundo en Jerusalén.
I acabem parlant-vos d'una creu que plorava diumenge passat a la Basílica de la Sagrada Família amb les víctimes de la guerra centreafricana. Des del temple d'Antoni Gaudí, el bisbe de Bangassú, Juan José Aguirre, va dir que enmig del caos l'església es queda on tothom se'n va. Més de 2.000 persones van omplir la Basílica de la Sagrada Família en el que va ser la quarta edició de la trobada Sent la Creu. La celebració va coincidir amb l'acte central del Pla Pastoral Diocesà Sortim.
Obediència.
Ens acomiadem amb aquest apunt. Gràcies per la vostra companyia. El Mirall torna el proper divendres aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja, com sempre, poc després de 2:15. Bona setmana. Adéu-siau.